Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Bon dia, sigueu molt benvinguts un dissabte més al resum informatiu setmanal Veus. El resum de tot allò que ha sonat, de tot allò més destacat que ha sonat als espais informatius diaris de Ràdio L'Escala. Us parla Abel Font. El muntatge tècnic d'aquest informatiu, Basili Gironès. Dilluns, 14 de desembre, l'escalenca Clàudia Galzeran ha presentat el seu primer llibre novel·la, Hasta que llegaste tú. Va ser dissabte a l'Alfolí de la Sal. La presentació va comptar amb l'escalf d'amics, familiars i coneguts. Una presentació que va comptar també amb la presència de l'escriptora Montse Castanyó i del neuropediatre de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Carlos Ortega. Els escoltem a tots tres. Per aquest ordre, Montse Castanyó, Clàudia Galzeran i Carlos Ortez.
És una novel·la juvenil que s'instal·la en un microcosmos a l'institut, on ens presenta molts personatges, molt rics, molt ben treballats. És sorprenent perquè és la seva primera novel·la i, evidentment, doncs, això sempre crida una miqueta l'atenció. Són personatges que tenen molta història al darrere, del que cadascun doncs, se'n podria fer fins i tot una història individual. Aquests personatges, evidentment, s'enfronten a tota una problemàtica pròpia de l'edat. Jo recomano als pares que la llegeixin, perquè realment ell ens ha fet molt d'espia i ara amb aquesta novel·la ens explica què senten els adolescents. De veritat que ho podeu trobar, és un gran testimoni de tota la situació amb la que s'enfronta els estudiants, però no només la situació a la que s'enfronten els estudiants en general, sinó aquells estudiants que són susceptibles de patir algun tipus de... en el seu cas, doncs, la malaltia, evidentment, la malaltia de la protagonista, doncs, evidentment, la posa en una situació de fragilitat de la resta dels seus companys. Per això, davant d'aquesta novel·la, podem dir que és una novel·la juvenil, però jo crec que el valor realment important, a part de que està tremendament ben escrita, que és una primera novel·la sorprenent, és la visibilitat que dona a una malaltia molt poc coneguda, a una malaltia que la coneixem una miqueta únicament a través de les convulsions, però qui sap més enllà de les convulsions sobre l'epilèpsia. Jo crec que pràcticament ningú de nosaltres.
No recordo que hi hagués cap motiu concret. Suposo que hi va influir que jo llegia tant que va arribar un punt que no em podien comprar un llibre cada setmana. Llavors també estava llegint autores que van començar des de molt joves i no sé, m'avorria una mica també, haig de dir. I vaig pensar, si ella ho fa, per què jo no? Doncs aquesta novel·la, no tenia cap idea. Només sabia que volia que fos una història d'amor entre adolescents, una història juvenil, que la noia tingués epilèpsia, que tingués 16 anys, i llavors ja tot era... no sabia res. I vaig començar fent el primer capítol i mira, n'han seguit 57 més. S'esperen dues novel·les més, una trilogia. Però bé, no tinc planejat, no planejat, però que encara no estan publicades ni res. Tampoc diré gran cosa. El segon i el tercer llibre ja estan fets. És rematat, ja està.
I estan a l'espera de que alguna editorial respongui, això sí?
Estic contemplant les meves possibilitats.
Veieu el que us deia? No té res de fràgil, en absolut. Res de res.
Es decir, es de màxima utilitat per a la família, els pacients i el personal de salut. Es decir, leer el libro, saber la història i conocer a Clàudia és que te cambia los paradigmas de lo que crees, de lo que es el paciente clásico que hemos aprendido toda la vida. Es decir, cambia por completo. Es decir, y Clàudia pues ha cambiado esto. Ha cambiado, o sea, le dio la vuelta a su enfermedad y evidentemente pues será parte de su triunfo. Y es un mensaje no solo para las enfermedades, es un mensaje para la vida. Es decir, ante cualquier adversidad, pues sácale ventaja, ¿no? Y justamente Clàudia... representa esto, ¿no? Y yo solo quería acabar mi intervención con dos pensamientos porque también representan lo que es Clàudia, ¿no? Hay un pensamiento de una canción latinoamericana que dice, enséñale a leer a un niño y el mundo cambiará. y bueno, tú aprendiste a leer y estás cambiando el mundo. Y luego la canción sigue y dice, y dale un libro y una estrella alcanzará. Pues Claudia ha escrito un libro, seguro que va a alcanzar muchas estrellas, y nosotros leyendo sus libros, porque no será el único como ya lo hemos objetivado, pues alcanzaremos muchas estrellas.
I per acabar m'agradaria utilitzar una frase que és seva, una frase preciosa, que diu: a veces lo peor que nos sucede en nuestras vidas nos conduce a lo mejor que nos pasará jamás.
L'Escola Empúries parteix en dues jornades la xocolatada per la Marató de TV3. La Marató es celebra aquest diumenge. Ja fa una setmana que l'escola va recollir fons a través d'una xocolatada. En la primera de les dues sessions es van recollir més de 500 euros. Aquest divendres n'ha fet la segona tongada. En total s'hauran fet més de 72 litres de xocolata desfeta. En parlàvem a l'informatiu de dilluns amb la mestra Gemma Martínez, especialista de música.
Doncs bé, aquest any la xocolatada es presentava una mica complicada pel fet de no poder juntar tots els nens i nenes que hi ha a l'escola per poder celebrar-la. I per tant, el que vàrem decidir des de la comissió de festes va ser dividir-la en dos dies. Avui fem els grups C i D. Al matí han fet jocs. La primera part, com que plovia i feia un dia una miqueta rúfol, doncs els han fet a l'aula, i després del pati doncs sí que han pogut sortir a les diferents zones de la pista i han pogut fer els jocs per grups estables i amb els seus tutors i tutores. I ara a la tarda doncs menjaran la xocolata que ens la ofereix l'empresa Ausolan, xocolata i melindros. I la setmana que ve, el dia 18, doncs serà el torn dels nens i nenes de les classes A i B, que faran el mateix. Els matí faran jocs i a la tarda doncs menjaran la xocolata. Doncs bé, fins ara el que havíem fet havia sigut deixar una urna a la secretaria de l'escola i allà totes les famílies i els nens i nenes que volien doncs hi feien les seves aportacions. Aquesta vegada no s'ha pogut organitzar d'aquesta manera, ja que degut a la Covid doncs no poden entrar a l'escola les famílies, i per tant el que hem fet ha estat que siguin els mateixos alumnes els que facin la seva aportació directament a l'aula.
Els sis vestidors del pavelló municipal de l'esport de l'Escala s'han reformat per a les noves necessitats des de la seva inauguració l'any 1987, que no s'havien tocat. S'han modernitzat el terra del vestidor, el terra de la dutxa, i s'han instal·lat nous sanitaris. Ho explicaven el president del Club Bàsquet l'Escala, Pep Andrades, i el regidor d'Esports, Boran Minic.
L'obra en general ja està acabada i ha quedat bé. Vull dir, s'ha fet terra nou, terra de dutxes nous, s'han canviat sanitaris, vull dir, l'obra ha quedat molt bé, vull dir, ha sigut una impressió molt bona de l'Ajuntament. Vull dir, el pavelló estava bé, però vull dir, esclar, era una obra que ja té 33 anys amb una utilització diària, no?, de tant de col·legis com de clubs, no?, vull dir, i l'obra ha quedat molt bé. Hem aprofitat que no el teníem, no l'havíem tingut mai, per la normativa antiga que conserva el pavelló, de fer un vestidor ara per minusvàlids. Vull dir, s'ha adaptat al número 1 i s'ha adaptat la dutxa i els sanitaris per poder fer competició si algun dia tinguessis de minusvàlids, vull dir, de persones amb problemes de cadira de rodes i coses d'aquestes.
I ara doncs ens quedaria pendent en aquesta tercera fase el canvi del terra del passadís, dels passadissos. Està pressupostat per aquest any vinent, pel 2021, i creiem que amb aquestes millores ens quedaria un pavelló pràcticament remodelat en la seva totalitat i en perfecte estat. I en aquest sentit, doncs, seguim millorant, seguim invertint en les instal·lacions esportives, i el compromís de l'equip de govern segueix en aquest sentit i en aquest camí.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 15 de desembre, el ple de l'Ajuntament aprova el plec de clàusules per a la renovació del contracte de recollida d'escombraries i neteja viària. El nou contracte serà per a 8 anys. El cost en rondarà els 30 milions d'euros. Es renovaran tots els contenidors i vehicles i es millorarà la freqüència de la recollida. El plec de clàusules contempla la possibilitat d'un increment de preu de fins a un 20% per a nous serveis no contemplats estrictament en el que diuen les clàusules. Escoltàvem a l'informatiu de dimarts en diversos fragments de la sessió plenària on s'aprovava aquest plec. Escoltàvem talls dels regidors Robert Figueres, responsable de l'àrea de serveis, Denna Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Carles Carlà, portaveu de Gent de l'Escala, i Víctor Puga, alcalde. Ahir al vespre es va passar el tràmit que desbloqueja el procés de nova contractació iniciat aviat farà 2 anys. La primera proposta havia estat impugnada i fins que no s'ha resolt aquell escull no s'ha pogut portar el tema a ple. La proposta, apropada per quasi unanimitat, va comptar amb el vot favorable de l'equip de govern, més els regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Junts per Catalunya. Un únic vot en contra va ser el del regidor de Gent de l'Escala. El plec de clàusules aprovat ahir proposa un contracte d'una durada de 8 anys, per un cost que rondarà els 30 milions d'euros. Suposarà la renovació total de contenidors i de vehicles, així com millora de freqüències de recollida. A més, es preveu poder demanar a l'empresa concessionària serveis addicionals fins a un màxim del 20% del cost contractat. Això es faria a través d'una comissió amb representació de tots els grups plenaris. Robert Figueres, en regidor de serveis, era l'encarregat d'exposar el tema al ple. Escoltem un fragment.
Ja recordar que nosaltres fèiem una aposta que es canviaven tots els contenidors del poble, tant de restes vegetals com de rebuig, com de reciclables, tant de cartró, vidre, etc. També fem una aposta perquè augmentem la freqüència de recollida, sobretot en temporades altes i en cap de setmanes, com a tret general important, perquè amb el contracte que teníem ara, que havia quedat una mica antiquat, ja portàvem uns 12 anys, 10 anys més el pròrroga que portàvem, doncs feia falta fer aquest canvi. I augmentem també les neteges viàries en personal i en freqüència de neteges viàries. Això són aspectes molt importants que tant volem millorar com la imatge i també el servei. I també amb aquest nou contracte també fem una aposta i tota la maquinària que es començarà amb aquest nou contracte serà tota una maquinària nova. La maquinària que hi havia fins ara la continuarem disposant en cas que fes falta, però també tindrem tota la maquinària, tots els camions de recollida, de neteja, etc. Seran nous.
A banda dels 10 regidors de l'equip de govern, hi votaven a favor els 3 d'Esquerra Republicana i els 2 de Junts per Catalunya. Escoltem un fragment de la intervenció de la portaveu d'Esquerra Republicana, Enna Estrems.
Segur que millorarà en les temporades altes i d'estiu. El que ens preocupa una mica és que trobem, no, encara queixes ara, a l'hivern, no, a zones que no són cèntriques, que també segueixen molt brutes i així. Volem fer l'acte de fe de que l'empresa serà nova i per tant també se li podrà exigir que faci aquestes neteges a consciència. Realment ens hem plantejat el vot perquè 8 anys pensem que és un contracte molt, molt llarg. Està comprometent no només aquest govern, sinó el següent i el següent. I el que fa compensar la balança, perquè finalment votarem a favor del conveni, és aquest 10%, no, del conveni que tenim, que podrem tractar temes importants com és la recollida porta a porta, les mini deixalleries, per exemple, que creiem que és una cosa que també es podria incloure en aquest conveni, que seria un tema molt bo pel municipi.
No va fer cap intervenció el portaveu de Junts per Catalunya, sí que ho feia el de Gent de l'Escala, Carles Carlà, fent especial incís en la llarga durada del contracte que es proposa. Carles Carlà.
Ja no només esteu dient què és el que fareu amb aquesta, que és la vostra legislatura, sinó que amb la propera. Però no només la propera, sinó 2 anys de la següent, vingui qui vingui, estigui qui estigui, s'ha de menjar el model que vosaltres heu decidit. Per tant, aquest any, que era l'any del consens, del diàleg i de posar-nos d'acord, bueno, és que estem hipotecant la propera i l'altra. Us hem de felicitar un punt, que és l'auditoria que voleu crear. A mi em va semblar una idea fantàstica, i més que estigués que l'import del pagament estigués descrit per l'auditoria. El que m'agradaria transmetre és que quan un ciutadà paga l'IBI és uns diners que està ficant en un calaix i l'Ajuntament fa el que vol. Quan un ciutadà paga l'impost de circulació, és uns diners que posa allà i els gestioneu com creieu. Però quan paga les escombraries, és directament proporcional a un fet, i és que el poble estigui net i les escombraries estiguin netes. Per tant, si algú li han de donar vot i paraula amb aquesta auditoria, és el propi ciutadà, que és el que hauria d'estar allà per decidir si s'ha fet bé la feina o no.
El debat el va cloure l'alcalde Víctor Puga, puntualitzant que sobre el calendari de reunions de la comissió, aquesta es reuniria d'immediat un cop s'hagi adjudicat el servei. També defensava la validesa del model de concessió pública.
La nostra intenció és estudiar models, implementar nous models més eficients, més moderns, de recollida i de gestió de residus. Per tant, aquí en aquest 20% tenim un marge més que suficient i serà, en tot cas, en posterioritat de l'adjudicació. No és gens fàcil, és molt complex, d'aquí que s'hagi tardat tant finalment en elaborar aquest plec. Quan dèiem de fàcil, en el sentit d'interpretar el plec i de posicionar el vot dels grups, jo diria que vaig ser jo que vaig utilitzar aquesta paraula, em referia a que el model de gestió és un model de gestió indirecta i els trets generals bàsics d'aquest contracte són aquests 8 anys, la compra de maquinària que quedarà de l'Ajuntament, la voluntat de fiscalitzar, com deies, no només el servei, sinó també la qualitat, del que feies tu referència. Per tant, servei i qualitat s'han de certificar abans de pagar una factura i això ho farà una empresa externa que, en principi, doncs, hem de tenir totes les garanties d'objectivitat i de capacitat de fiscalització. Per tant, fàcil en absolut, però fàcil en el sentit de que el model que volem posar en marxa és un model senzill de gestió indirecta, de compra de maquinària, de fiscalització, d'augmentar aquest 20% a partir del consens de tots estudiant noves propostes. Bàsicament és això. Parles de que aquest model o aquest plec, aquest servei que licitem, compromet en aquest govern el següent i part del següent. Això certament és així. Però aquí no utilitzem la majoria absoluta per implantar o per apostar per aquest model. És el nostre posicionament, però som 17 regidors en el conjunt del ple i si aquesta proposta s'aprova, doncs en aquest cas he comptat 10, més 3, més 2, són 15, i un sol vot en contra, suposant que en Comú l'Escala doncs, probablement hagués votat en contra, no ho nego, estaríem parlant de 2 vots en contra de 17. Jo em penso que major consens per un contracte tan important com és aquest, que com dius, com bé dius, compromet diferents governs els successius, com a mínim el següent i el que vindrà més endavant, doncs jo penso que és un consens molt important que s'ha de posar en valor i s'ha d'agrair a tot el conjunt dels regidors.
El ple d'ahir va aprovar també altres punts de relleu, com és l'inventari de camins municipals o una segona tongada d'ajuts per a empresaris autònoms i empreses locals a l'hora de fer front a la crisi de la Covid-19. D'un tema i altre en parlarem amb detall a l'informatiu local de demà. Vam recordar també a l'informat com aquesta setmana s'han enllestit els treballs de millora del camí dels Termes. L'Ajuntament hi ha destinat una partida de més de 10.000 euros. Ens ho explicava el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill.
Bé, doncs aquesta setmana acabaran els treballs d'arranjament del camí dels Termes. En resum, s'ha actuat en 3 fronts. Un és el desbrossat de tot el llarg del camí, des del camí de Sobrestany fins a ben entrat a la zona de Montgó. El segon pas és a refer el ferm. Aquesta setmana, de fet, s'estan treballant en aquesta fase. Es refaran els esvorancs, les pedres que estan molt sobresortides. Serà un pas una mica més accessible. I el tercer front és aquesta franja d'incendis contra incendis, que ja la Diputació de Girona doncs, va fer una actuació important a la zona de la Sorrera en català fa 2 anys, i aquest any doncs, es referma aquesta actuació i a més s'amplia tot el que és al llarg del camí.
Els 4 concerts programats a l'Escala aquest estiu a càrrec de Joan Dausà dins el festival organitzat pel mateix cantant ja han penjat el cartell de complet en una de les 4 sessions. En les altres 3 hi ha molt bon ritme de vendes. De fet, amb només 3 hores, Dausà va vendre el 75% de les entrades disponibles. Joan Dausà.
Sota els pins, al costat del mar, és un planazo. Hi haurà un village amb food trucks per fer una copeta de vi, una cervesa, el que us vingui de gust abans del concert, amb música en directe, i per després també DJ amb copeteo. Per tant, és un planazo que jo no em perdria. Us esperem amb moltíssimes ganes i sapigueu que les entrades es posen a la venda el dia 13 de desembre a les 20:30 del vespre. Ho he dit bé. Una abraçada molt forta i, sobretot, respira.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 16 de desembre, l'Ajuntament obre una segona tongada d'ajuts a empresaris i autònoms per fer front a la crisi provocada per la Covid-19. S'hi destinen els 75.000 euros no repartits en la primera tongada. Els ajuts seran d'un mínim de 300 euros per a cada sol·licitant. Escoltem Marta Rodeja, regidora de Turisme i Promoció Econòmica, els portaveus d'Esquerra Republicana i Gent de l'Escala, en Estrems i Carles Carlà, i l'alcalde Víctor Puga. Són fragments del ple de dilluns. La segona convocatòria d'ajuts econòmics per a empreses i autònoms locals va ser aprovada per unanimitat en el ple de dilluns al vespre. En aquesta segona convocatòria es preveu una única línia de subvencions directes i amb un sistema més simplificat. L'objectiu final no és altre que el d'esgotar tota la partida que s'havia previst en el marc del pla de xoc econòmic i social que s'aprovava el mes de juliol passat. Marta Rodeja, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
Per tant, ara ens queden 75.000 euros a disposició i el que volem fer doncs, és tornar a treure la convocatòria perquè realment aquests diners puguin arribar de nou en els comerços, empresaris i autònoms a l'escala. Aquesta vegada el procediment és una concurrència no competitiva en modalitat de concessió directa. Això el que fa doncs, és agilitzar el procés, per tant creiem que podrem arribar de manera més fàcil, que les ajudes podran arribar de manera més fàcil a les empreses i als autònoms que ho necessiten. I el que es dona doncs, és un ajut de 300 euros amb un màxim de 500 euros si la concurrència ho permet. És a dir, depenent del nombre, l'ajuda mínima serà de 300 euros, però si amb les sol·licituds es pogués donar més recursos, fins al màxim de 500 es faria.
Amb aquests ajuts es pretén ajudar al manteniment del teixit comercial i empresarial local i la represa d'activitat econòmica del municipi tan alterada a conseqüència de les mesures en matèria de salut pública per contenir la pandèmia de Covid-19. Unes mesures que han obligat a tancar establiments, a reduir-ne l'activitat o a bé a adaptar-la amb la conseqüent disminució d'ingressos. La proposta del ple va ser votada favorablement per unanimitat. Amb tot, des d'Esquerra Republicana i des de Gent de l'Escala es va fer constar cert malestar per no haver estat informats prèviament d'aquesta nova línia d'ajuts. Edna Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana, i Carles Carlà, portaveu de Gent de l'Escala.
No ho entenc. No ho entenc i us ho havia de dir i us ho havia de dir públicament i no us ho dic enfadada, de veritat, us ho dic decebuda en aquest sentit. Evidentment que votarem a favor d'aquests 75.000 euros per les empreses. De fet, és que clar, també vam dir després que era molt difícil accedir a aquestes subvencions i s'ha demostrat que era molt difícil perquè la notícia de que 116, diria, empreses havien sol·licitat la subvenció i només s'han repartit 45.000 euros de 115.000. Per tant, era difícil i espero que aquesta vegada sigui més fàcil i que realment aquests 75.000 euros arribin a molta gent i s'acabin esgotant. De veritat ho espero amb el mal cor, però us ho havia de dir.
Que si en ple moment de pandèmia, que les empreses no sabien si podrien o no podrien obrir, si tindrien o no tindrien diners, posem 115.000 euros damunt de la taula i només ens ho demanen 100 i poques empreses, a lo millor vol dir que a una empresa donar-li 300 o 400 euros no li treu de cap problema. Si tan poca gent ho ha demanat, ens hauria de fer pensar que a lo millor no és un pla de xoc, no solventa res.
Unes intervencions que van ser replicades per l'alcalde Víctor Puga argumentant la premura de temps amb què Secretaria i Intervenció havien pogut resoldre els entrebancs burocràtics per a fer possible la proposta. Víctor Puga.
Però finalment troben una fórmula, Secretaria i Intervenció el divendres, ens diuen que hi ha una possibilitat d'agilitzar molt aquest tipus d'ajudes i que convé, això és una qüestió més política, però jo penso que aquí sí que estem tots d'acord, que convé ajudar les empreses ara, de passat Reis, el gener i el febrer, que és quan necessitaran doncs, aquesta petita ajuda i doncs, a més córrer, doncs, això es fa el divendres i us ho comuniquem avui quan ho tenim. Per tant, jo crec que el consens que va despertar en el seu moment el pla de xoc, jo crec que no l'invalida aquesta proposta, que va exactament en la mateixa línia i que fins al divendres, insistim, l'intervenció i secretaria no ens donen aquesta possibilitat i, per tant, ens ha semblat que per una qüestió de responsabilitat calia abordar-ho de forma urgent. Doncs avui.
Respecte a si la quantia a la que pot optar cada empresari o autònom és una quantia petita que no solucionarà el problema dels negocis, Puga va replicar Carlà, comparant-ho amb les crítiques que rep el govern cada cop que hi ha un increment d'un impost com ara l'IBI.
Quan parlem de 500 euros per ajudar a una empresa, que en definitiva darrere una empresa hi ha una família normalment, no són diners. En canvi, quan hi ha una puja de l'IBI d'un 2%, que això representen 10 euros l'any, és una fortuna i estem gravant doncs, l'activitat econòmica i perjudicant les famílies. Tot això, doncs, ho comentava la regidora, posar-ho en una balança, ponderar-ho abans de, doncs, de generar opinió, en tot cas. Però vaja, això és un tema en el que ens trobem sovint.
Les sol·licituds per optar a aquesta segona convocatòria d'ajuts es podran presentar a partir de la data de publicació de l'acord al butlletí oficial de la província. L'Ajuntament ha de renunciar a la titularitat del camí ramader del Mas Torres Portes a les Corts perquè no en pot demostrar l'ús públic. La resolució del cas és vista amb recel des de l'oposició. Va ser un cas que constava també en el ple. Ho explicava el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill. Intervenien al respecte la portaveu d'Esquerra Republicana en Extrems, el portaveu de Gent de l'Escala, Carles Carlà, i resolia el debat l'alcalde Víctor Puga. El patrimoni històric com a atractiu de l'Escala és el fil conductor de l'última entrevista a la Casa de la Vila. La protagonitzava el regidor Martí Guinart, que posava en valor la tasca de difusió per vies telemàtiques en un any difícil i marcat pel coronavirus. N'escoltem diferents fragments. Martí Guinart, regidor de Patrimoni.
Un dels projectes que estan ara en marxa es porta des d'Urbanisme i des de Patrimoni també, i s'està fent això, doncs, un catàleg amb fitxes de diferents elements arquitectònics, històrics i també ambientals de l'Escala que s'han de recollir i s'han de protegir. Es marca quin nivell de protecció han de tenir cadascun, i en això hi ha edificis molt importants o molt monumentals, diem, com seria la Folia, per exemple, però després també hi ha elements petits com podrien ser els norais de la platja que també s'han de protegir, no? I després també hi ha la part ambiental, que es protegeixen a camins. Ahir per ple vam passar l'inventari de camins de l'Escala, que s'inclourà dins d'aquest document també. Per exemple, vull dir, són coses molt, molt variades i per això està donant també molta feina. Perquè, com tenim al principi, el patrimoni de l'Escala és immens i a sobre va creixent sobre la marxa, doncs costa elaborar tota aquesta informació, doncs, de forma correcta. Està resultant molt difícil tancar el catàleg perquè pràcticament cada setmana en surten coses noves. Ara mateix estem acabant d'elaborar un llibre sobre el molí de l'Escala. S'ha fet molta investigació des de l'equip de patrimoni i s'ha descobert també molta informació nova que no teníem i que també s'haurà d'incloure al catàleg. Per exemple, s'ha vist que el rec del molí era navegable fins al molí i que entraven vaixells petits per allà, no grans barcos, i recollien gra o fins i tot arròs del molí i després el treien cap amunt. Ara mateix està en mans dels serveis tècnics de cultura de la Generalitat. Ens van enviar fa poc més d'una setmana una avaluació del dossier que van enviar, dient-nos més o menys quins punts s'havien de reforçar, i ara mateix estem reelaborant una mica aquest dossier que va en bona direcció, però s'ha d'acabar de retocar una mica. Estem també ara demanant a la Generalitat també que declari un vecin, un bé cultural d'interès nacional en categoria de zona d'interès etnològic. També aniria això reforçaria el tema de la festa de Sala UNESCO, i al revés, si ens declaréssim la festa de Sala UNESCO també reforçaria el tema del vecin. I bé, tenim a l'Escala, doncs, un patrimoni lligat al món mariner que va des de molt antic, com he dit també al principi, i pot ser que siguem singulars en aquest sentit, que l'Escala es diferenciï de la resta de pobles del món en aquest sentit, no? Sobretot en el món de l'anxova, que l'Escala es coneix arreu per aquest producte culinari. La pandèmia ha accelerat aquest procés de virtualització, de digitalització del contingut dels museus i de la manera d'explicar el patrimoni, i això és una línia que ja s'estava duent a terme des de molts museus i des del món de la cultura, però ara mateix això s'ha accelerat moltíssim.
La notícia curiosa de la setmana és la que protagonitzava la tonyina Trini, i una notícia que deia on que la tonyina Trini pronostica